I les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Festa de Legalitas i un expert ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900 100 608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
Bon dia, ara passen 2 minuts de les 2. El govern reclama 1 milió d'euros a l'empresa que va organitzar les caòtiques oposicions de dissabte, 1 milió com a mínim.
Ja hem establert que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, entenc que l'empresa estigui preocupada i entenc que l'empresa s'intenti defensar dels atacs. Però el que va passar és injustificable.
La consellera Laura Vilagrà ha comparegut al Parlament per donar explicacions del desgavell l'endemà d'anunciar ja que les proves es repetiran al juliol. L'empresa, en canvi, assegura que és el govern que no va crear les condicions perquè aquestes proves es poguessin fer.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
El primer que farem en aquest recomigdia és anar al Parlament per recollir el més destacat de la compareixença de Vilagrà, que culpa a Segos que les proves s'hagin de repetir el juliol. La resta de grups l'avisen que no se'n pot rentar les mans. La patronal Pimec avisa que la sequera pot portar moltes empreses a una mort silenciosa, empreses de sectors com la jardineria, per exemple, i demana al govern ajudes per evitar la ruïna. La sequera també obligarà els bombers a destinar més mitjans aeris a l'extinció dels incendis perquè no podran recollir aigua de 5 dels embassaments habituals, perquè no n'hi ha. Ara ho explicarem. I la DGA ja assegura que està fent el seguiment que toca als menors que van violar una nena d'11 anys a Badalona. Nega, per tant, la versió de l'Ajuntament, que ahir va ser molt crític al món a RAC1. Al mateix programa, la resposta avui la DGAIA. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Cara i creu per l'Espanyol i el Girona abans que la Lliga s'aturi per la disputa de la final de Copa.
Els blanquiblaus van perdre a Sevilla i continuen en descens, ara mateix a 3 punts de la permanència, mentre que els blanquivermells van guanyar el Mallorca a Montilivi en la seva tercera victòria seguida, presentant així la seva candidatura per jugar a Europa la temporada que ve. Aquest migdia també s'hi ha referit al president gironí de Figeli i després l'escoltarem matisant les declaracions del director esportiu Quique Cárcel a principis de setmana al món a RAC1. També explicarem per què fons del Barça asseguren a RAC1 que preveuen tancar l'exercici econòmic d'aquesta temporada amb prop de 350 milions d'euros de beneficis. I fora del futbol tindrem un ull posat a la Copa del Rei d'handbol, competició en què el Barça debuta aquesta tarda a 3:15 contra el Torrelavega. Tot apunta que la de Mar de Lleó, que està jugant ara contra el Guadalajara, serà el seu rival en cas de victòria.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana hi haurà un dia de cada. Moni Cosar, bon dia.
Bon dia. Sí, demà dissabte s'espera un temps més tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims, algunes boires matinals i a tot estirar algun xàfec de tarda a la cara nord del Pirineu i continuarà aquest ambient càlid amb temperatures màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus. I diumenge, en canvi, arriben canvis. A partir de mig matí s'esperen els primers xàfecs en punts del Pirineu, Prepirineu, també les comarques de Girona, nord de Barcelona i al voltant del Massís dels Ports, i després a la tarda poden arribar de manera més dispersa a la resta del país i, a més, reculen les temperatures i ho faran entre 3 i 6 graus.
Ara són les 2 i 5 minuts.
RAC 1 migdia.
La Generalitat reclamarà 1 milió d'euros d'indemnització a l'empresa responsable de les oposicions anul·lades. Ho ha anunciat Laura Vilagrà, que avui ha comparegut al Parlament per explicar l'enrenou amb les 72 proves als interins de dissabte passat. La consellera de la Presidència assegura que no hi va haver problemes amb els preparatius, sinó amb l'operativa del mateix dia. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, Vilagrà. Ha actualitzat la xifra de les incidències que hi va haver en pràcticament tots els exàmens. N'han rebut 3.800 dels 13.500 opositors que s'hi havien inscrit i que hauran de repetir les proves l'1 i el 8 de juliol. La consellera assegura que el govern no defuig responsabilitats i que per això van destituir la directora de Funció Pública, però posen al punt de mira l'empresa Cegos, la responsable de la logística. La companyia ahir es defensava queixant-se que la Generalitat va anar a corre cuita i no els va donar la informació en temps i forma. Vilagrà la contradiu.
Des del 27 de març, l'empresa sabia les aules on es desenvoluparien tots els exàmens. I estaven dimensionades, ben dimensionades. Durant el mes de març i abril es van entregar tots els exàmens amb temps i forma, amb temps suficient per fer totes les còpies. Fèiem reunions setmanals. Per tant, aquí ningú pot dir que no estàvem a sobre de la qüestió. Dissabte va fallar la vigilància, va fallar l'organització, no va fallar el procés previ.
La consellera més veu normal que l'empresa intenti expulsar-se les puces perquè s'hi juga a quedar invalidada per futurs encàrrecs.
L'empresa, òbviament, a l'ull de l'huracà, òbviament, perquè és que es juga, depèn de com vagi el procediment, no poder treballar més per l'administració, perquè incomplir flagrantment una contractació, això és motiu perquè no pugui treballar mai més a l'administració. Per això es defensa allò amb totes les... amb ungles i dents, si convé, perquè si no, òbviament, s'hi juga evidentment tota la possibilitat de treballar.
Vilagrà assegura que Cegos no ha vist ni un duro de la Generalitat perquè considera que no ha complert l'encàrrec i li reclama aquesta indemnització d'1 milió d'euros pels danys provocats als opositors i a l'administració.
L'oposició, de la seva banda, acusa Vilagrà de carregar el mort a l'empresa de la logística per no haver d'assumir responsabilitats pel que va passar. Tot i així, cap partit, Marc, li ha demanat la dimissió obertament.
Sí, directament no, tot i que alguns ho han deixat anar. El PSC creu que s'ho mereixeria. La diputada Marta Moreta assenyala la consellera com a responsable del que ha passat i l'acusa d'incompetent.
Mesuri bé les seves decisions perquè poden acabar embolicant encara més la troca. Vostè representa en la seva actuació l'organització del desgovern. La seva falta de capacitat demostra la seva incompetència. Miri, consellera, de moment no li demanarem la dimissió, però realment s'ho mereix. Veurem i seguirem el següent capítol.
I la diputada de Junts, Glòria Freixa, demana a Esquerra que reflexioni si s'ha d'aplicar el mateix discurs que estan fent amb Renfe.
El primer que han fet ha sigut tirar pilotes fora, la primera compareixença ja és per atacar a l'empresa en qui vostès han externalitzat, però, per exemple, en el cas de Rodalies, quan hi ha problemes, el mateix senyor Oriol Junqueras demanava la divisió, no del director de Renfe, demanava la divisió del ministre. Aquest desgavell, aquesta mala gestió, no la podem acceptar de cap de les maneres i seguim sense veure que assumeixin les responsabilitats que haurien de fer davant d'aquest desastre.
I la copaire Baixa Xange ha llegit directament el comunicat del seu sindicat afí.
Des de la IAC-CATAC seguirem lluitant per la defensa dels drets de totes les treballadores públiques i amb aquest comunicat expressem ràbia, indignació i frustració. I això és el que aquestes treballadores li diuen ara. Per tant, és el que la CUP li continua dient. Rectifiqui o plegui, consellera.
En canvi, els comuns han elogiat l'agilitat que ha tingut Vilagrà per resoldre en 5 dies, diuen, l'embolic de dissabte.
Els empresaris de Pimec alerten que la sequera pot provocar la mort silenciosa de moltes petites i mitjanes empreses. La patronal denuncia que el govern va tard a l'hora d'aplicar mesures, reclama ajudes econòmiques per les pimes afectades per les restriccions, com es va fer durant la pandèmia, moratòries a l'hora de pagar préstecs i pagar impostos, i inversions perquè a llarg termini es pugui fer front a futures sequeres sense haver de patir tant, Montse Martí.
Pimec ha presentat un manifest amb mesures per la sequera al dipòsit del Rei Martí, un recinte situat al subsol de Barcelona, que antigament havia funcionat com a dipòsit d'aigües pluvials. El manifest que faran arribar al govern el signen 157 entitats que representen 15.000 empreses. El president de Pimec, Antoni Canyete, diu que el primer que demanen és que es pensi també en les petites empreses.
N'hi ha més de 4.500 empreses de jardineria i aporten més de 25.000 treballadors. En el moment que es pren una mesura que no es pot regar, estem posant en risc, primer, el que són, en aquest cas, les plantes, que tenen també un valor, però sobretot estem posant en risc tota una part de l'economia, que és activitat econòmica i llocs de treball. Quan tanca una empresa que és la Nissan, que és molt important, són 3.000 llocs de treball.
Pimec avisa que les empreses estan pagant impostos per activitats econòmiques que no tindran per culpa de les restriccions per la sequera i diu que calen ajudes directes. Sobre les inversions que ha de fer el govern, li demanen que en el termini d'un mes presenti un pla de les actuacions que vol fer per reparar i millorar l'eficiència de la xarxa de distribució de l'aigua.
Alguns dels que signen el manifest són el Gremi de Jardineria de Catalunya i l'Associació Catalana de Comunitats de Regants. Montse, els dos sectors fan un crit d'alerta perquè la sequera els està fent molt mal.
Sí, el president del Gremi de Jardineria, Miguel Marín, tem que els pugui passar el mateix que l'anterior sequera, que van perdre un 30% d'empreses. Marín insisteix en la importància de cuidar aquest sector.
Quan érem petits ens explicaven el cicle de l'aigua i ens explicaven que l'aigua plovia, anava a terra, les arrels l'agafaven, l'arbre creixia i tornava. Al moment que no hi ha arbre, aquest cicle es trenca i anem cap a la desertització. A vegades penso que en som prou conscients. Nosaltres estem molt d'acord amb que hem de ser solidaris, hem de minimitzar els riscs, però el que no podem és deixar de regar, perquè estem anant contra el canvi climàtic a Barcelona. Si no hi haguessin arbres, tindríem 4 o 5 graus més de temperatura.
I el president de l'Associació de Regants, Ramon Lletjós, diu que la sequera pot acabar de fer desaparèixer un cultiu molt arrelat al territori, com és l'avellaner.
Tothom està parlant de restriccions, però aquí hi ha uns cultius com l'avellaner, que si no es regue, perquè no hi ha ni una gota d'aigua, moriran els avellaners i s'hauran d'arrencar. Però és que això és sí o sí. I hi ha molta gent, doncs, que s'ho està plantejant seriosament, i el Camp de Tarragona a mi em preocupa especialment, perquè realment allà, doncs, un conreu tan típic, emblemàtic com és l'avellaner, que cada vegada se van arrencar més avellaners, ara desapareixerà totalment, i no volen ser catastrofistes, però sí realistes.
Lletjós diu que hi ha cultius com l'olivera que poden aguantar més la falta d'aigua, tot i que després se'n ressenti la collita.
Més efectes de la sequera, els bombers hauran de destinar més avions i helicòpters per apagar els incendis per llançar-hi la mateixa aigua. El motiu és que la sequera ha deixat fora de servei 5 dels embassaments on els avions carregaven el dipòsit, i també estan fora de servei 200 punts d'aigua. I això en una campanya que s'espera especialment dura i que ha obligat el govern a avançar el lloguer de mitjans aeris, Benet Iñigo.
Des de l'1 de juny, unes setmanes abans de l'habitual, i fins a finals de setembre, una mica més tard que els últims anys, els bombers disposaran de 21 avions i helicòpters. El govern apunta que cal ampliar els recursos per un estiu amb el risc d'incendi més elevat dels últims anys. Aquests aparells es distribuiran per diferents bases en funció del risc de cada zona en cada moment. El responsable dels bombers, David Borrell, explica que segons on sigui el foc, n'hauran d'activar més a la vegada perquè el temps de recàrrega serà més gran.
Dels 1.600 i escaig punts d'aigua públics, en tenim 1.450 que estan operatius a hores d'ara. El que realment això ens implica és que el temps de càrrega a l'embassament i de descàrrega a l'incendi s'allargaran. El que necessites és posar més mitjans aeris per acabar tenint el mateix resultat.
Els embassaments que ara mateix tenen tan poca aigua que no serveixen als avions són Sau, la Baells, la Llosa del Cavall, i els últims dies s'hi han afegit Camarasa i Montgai. Cada 15 dies els bombers revisen la situació per saber de quins recursos disposen en cas d'incendi.
RAC 1 migdia.
Els paramilitars russos del grup Wagner amenacen el Kremlin d'abandonar la població de Bakhmut a Donetsk, on fa mesos que lluiten amb l'exèrcit ucraïnès. El líder del grup de mercenaris, Yevgeny Prigozhin, ha difós un vídeo indignadíssim, ple d'insults i renecs, per denunciar que no els estan enviant la munició que necessiten, i mostra cadàvers de combatents russos per demostrar que això els està abocant a una mort sense sentit.
Aquests són membres del grup Wagner que han mort avui. La sang encara està fresca. Graveu-los a tots. I ara escolteu-me, malparits. Són els refotuts pares i fills d'algú. I aquella escòria no ens està donant munició. Desgraciats, es menjaran les entranyes a l'infern.
El líder del grup Wagner, un multimilionari molt proper a Vladimir Putin, es dirigeix directament al cap de l'Estat Major i al ministre de Defensa russos i els posa un ultimàtum. Tenen temps fins dimecres per enviar a Bakhmut la munició que necessiten. Diu que només tenen el 10% del que els caldria. No és la primera vegada que Prigozhin és crític amb l'estratègia militar russa, però mai abans havia fet servir aquest to. El Kremlin s'ha limitat a dir que ha vist el vídeo, però no n'ha volgut comentar res perquè afecta, diu, l'operació militar. I d'aquí a 24 hores coronaran a Londres Carles III. Serà un acte protocolari amb la pompa de les grans ocasions al Regne Unit, en què també coronaran Camila com a reina. Centenars de caps d'estat i de govern ja han començat a arribar a la capital britànica per assistir a aquesta cerimònia. Anem també cap allà. Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Aquest matí Carles i Camila han estat a l'abadia de Westminster per l'últim assaig abans de la seva coronació demà al migdia. Avui han anat amb cotxe oficial, però demà ho faran amb carrossa reial i un seguici d'anada i tornada del Palau de Buckingham amb l'abadia. Al voltant del palau ja fa dies que hi ha fans acampats per no perdre's cap detall de la processó reial. Ara bé, potser no podran veure la desfilada aèria que hi ha prevista perquè s'esperen pluges fortes. El centre de Londres s'ha guarnit per a la coronació, que tindrà un desplegament policial com mai, amb 30.000 agents als carrers.
Un quart de tres, dos minuts i repassem més notícies.
RAC 1. Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es. RAC 1.
Són 8:45, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC, 1, 1. El divendres 12 de maig, de 9 a 2:15 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona, al món, a RAC 1. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona, cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament ha de prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1. Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Les 2:07, la DGAIA assegura que els menors que van cometre la violació múltiple al Centre Comercial Màgic de Badalona estan seguint correctament el procés de reeducació. Nega, per tant, les acusacions que feia ahir l'alcalde de la ciutat, el Monarracú, sobre el suposat mal comportament dels joves i de les seves famílies. La DGAIA defensa que fan trobades setmanals amb ells i demanen a Rubén Guijarro que deixi d'explicar intimitats de la víctima i dels agressors públicament. Eudald Martínez.
L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, assegurava ahir que ni els menors ni les seves famílies es deixen ajudar pels serveis socials i que estan provocant problemes als nous instituts on els han reubicat arran de la violació. Unes acusacions que nega la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Esther Cabanes assegura que les famílies estan col·laborant en el procés i que molts dels menors estan penedits del que van fer. Cabanes li ha respost també al Món.
Que els estem veient mínim un cop a la setmana, a tots. I a més se'ls fa seguiment escolar i a més tenen un itinerari adaptat dins de l'institut o de l'escola i a més els hi fa seguiment serveis socials i a més van al psicòleg que està en coordinació amb nosaltres. O sigui, hi ha un munt de mesures que s'estan fent.
Cabanes afegeix que el fet que actualment no se'ls hagi derivat a un centre de menors no vol dir que més endavant sí que ho puguin fer. I ha revelat que des de principis de l'any la DGAIA ja ha obert 200 expedients per agressions sexuals en què la víctima era un menor d'edat.
Els Mossos investiguen, mentrestant, 6 agressions sexuals a menors a Santa Perpètua de Mogó del Vallès Occidental. Com us ha avançat RAC1, el sospitós és l'excoordinador de futbol infantil de la Unificación Club de Futbol. Un d'aquests casos és de fa 9 anys, però la resta s'haurien comès l'any passat, Benet.
La primera denúncia és el cas més antic. La víctima, que ara té 19 anys, va explicar als Mossos que l'home n'havia abusat quan en tenia només 10. Llavors la policia el va detenir per primer cop, però no seria l'últim. El mes d'abril el van arrestar per segona vegada per una denúncia molt més recent. Una jugadora actual el va denunciar no fa ni un mes per un abús que s'hauria comès el desembre passat. A partir d'aquest cas, 4 jugadores més del club, totes entre 14 i 16 anys, han explicat situacions similars. L'home les convidava a casa seva amb l'excusa de revisar vídeos de futbol i allà cometia els abusos. Veient el patró i la distància temporal entre el primer cas i aquests últims, els Mossos no descarten que apareguin altres víctimes. De fet, ahir, agents dels Mossos, la direcció del club i l'Ajuntament de Santa Perpètua van reunir les famílies de tots els jugadors del club per exposar la situació, confirmar que havien expulsat el coordinador quan van saber el primer cas i garantir-los confidencialitat i acompanyament si alguna noia més se sent al·ludida i fa el pas de denunciar.
I ho ha avançat La Vanguardia, l'Institut de Seguretat Pública investiga un altre cas d'abusos a l'escola de policia. De moment n'ha expulsat cautelarment un aspirant agent de la Guàrdia Urbana, Xavi Pardo.
Està acusat de fer tocaments a tres alumnes durant les sessions de defensa personal. En funció del resultat de la investigació interna, no descarta portar el cas a la justícia. És una possibilitat que també ha ofert a les víctimes. Ara fa un any els Mossos van detenir un altre aspirant de la Guàrdia Urbana per abusar sexualment de quatre companyes. En aquest cas, en una festa de la promoció, l'aspirant va acabar expulsat definitivament.
Més coses, els Mossos continuen investigant el tiroteig sense ferits d'ahir a la tarda al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Ahir mateix la policia va detenir quatre persones i ara intenta esbrinar la relació entre elles i per què ho van fer, Laia Colomer.
Va passar ahir la tarda poc abans de les 7 al carrer Ana Maria Martínez. Els detinguts tenen entre 25 i 38 anys, segons explica la periodista Ana Ponsí. Dos nois es van enfrontar a dos homes més que els van treure un matxet. Llavors va ser quan els altres els hi van respondre disparant almenys tres trets, però sense provocar cap ferit. Van impactar contra els vidres d'un cotxe. Tot i que inicialment la policia sospitava que l'arma podia ser de fogueig, alguns testimonis sí que van trobar tres beines i una bala de 9 mil·límetres.
I els Mossos han detingut un home que es feia passar per un advocat que buscava hereus d'una fortuna. Havia enviat gairebé 5.000 cartes en què reclamava als destinataris de tota Europa que li paguessin uns honoraris per començar el procés de reclamació de l'herència, una milionada de gairebé 12 milions d'euros.
L'arrestat vivia a València, però les cartes les va enviar amb segell falsificat des de gairebé 400 bústies de la demarcació de Barcelona. Allà hi explicava que estava buscant familiars d'un empresari que havia mort l'any 2012 en un accident de trànsit i que havia deixat una fortuna. El cap de la Unitat Central de Falsificació de la Moneda de Mossos, Sergi Sánchez, explica a RAC1 que en aquest cas les cartes no van arribar als destinataris perquè els treballadors de Correus van detectar els segells falsos.
El Departament de Correus de Sant Cugat es va donar compte de que aquestes cartes porten aquests segells i llavors no les tramita cap a l'estranger, sinó que les envia a nosaltres. Si no, aquestes cartes haguessin enviat haguessin arribat a les seves víctimes.
Tot i això, no descarten que hi pugui haver més casos que hagin esquivat aquests controls. Per això els Mossos han difós l'estafa a través de l'Europol per localitzar més possibles víctimes. Mentrestant, el detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Ara passen 22 minuts de les dues. Una treballadora denuncia que la cadena de supermercats Veritas l'ha acomiadat per parlar en català a clients d'oficina. Va passar en una botiga de Puigcerdà. La dona i Plataforma per la Llengua ja han portat el cas als jutjats i, en canvi, Veritas ho nega i assegura que la treballadora simplement no va passar el període de prova.
Sí, la treballadora va començar a treballar en aquesta botiga al febrer i la van acomiadar a finals de març. Assegura que només començar ja va rebre indicacions de dirigir-se a algunes companyes en castellà. També li van indicar que en el cas dels clients s'hi havia de dirigir en el mateix idioma que fessin servir ells. Malgrat que la nota d'acomiadament simplement indicava que no havia superat el període de prova, la treballadora va poder enregistrar una conversa amb l'encarregat de l'establiment on li admetia que havien rebut queixes perquè parlaven català.
Vaig atendre a dos clients que parlaven castellà i eren d'oficines.
Però els clients se'n van contents, m'entenen.
Ja, però al final són queixes. No tinc ni idea. Sí que es van queixar dos clients.
Veritas nega de totes que el motiu de l'acomiadament sigui lingüístic i apunta que l'àudio que ha difós Plataforma per la Llengua està editat i incomplet. N'ha parlat a RAC1 el cofundador de l'empresa, Silvio Elias.
Nosaltres som una empresa nascuda fa 20 anys, hem nascut en català, som catalans, estimem la llengua catalana, és amb la que ens expressem i és la nostra llengua vehicular. Mai a la vida hem acomiadat a ningú per aquests motius, per uns lingüístics, ni ho farem mai.
La treballadora demana a la justícia que declari nul l'acomiadament, que la readmetin i també una indemnització.
Més coses a finals de mes. L'Institut de Medicina Legal i Forense activarà una unitat de mort sobtada. Passa quan una persona sana mort sense una causa aparent. L'objectiu d'aquest nou servei és saber quins d'aquests casos són hereditaris i així poder avisar les famílies perquè puguin prevenir que també els passi a ells. En una de cada 10 autòpsies no es pot determinar la causa de la mort, Laia.
La nova unitat recollirà mostres d'ADN de totes les autòpsies de mort sobtada que no tinguin una causa clara. Després se'n faran estudis genètics per veure si al darrere hi ha una causa hereditària. Si és així, n'informaran els familiars dels difunts. També s'avisarà els serveis sanitaris perquè en facin un seguiment i així prevenir possibles casos. En parla RAC1 el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
La idea és inclús avançar-nos al resultat de les anàlisis. Si sabem ja que té totes les probabilitats de que és un amor que pot tenir un origen genètic, derivar-les inicialment i després, per suposat, comunicar-les el resultat final de tot aquest tipus d'anàlisi genètic.
L'any passat, 6 de cada 10 autòpsies que va fer l'Institut de Medicina Legal eren de morts sobtades, un 10% sense causa aparent.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
D'aquí a 5 minuts arribarem a 2:45. Aquest cap de setmana s'atura la Lliga per la disputa de la final de Copa i ho farà amb el Girona llançat cap a Europa i amb un Espanyol, en canvi, que no és capaç de sortir del descens, Albert.
Exacte, el Girona va encadenar la seva tercera victòria consecutiva contra el Mallorca amb un altre gol decisiu del Tati Castellanos, mentre que l'Espanyol va encaixar una dolorosa derrota a Sevilla que el situen ara mateix a 3 punts de la permanència quan en queden 15 per disputar-se.
Girona no es vol despertar. El Girona vol continuar veient una nebulosa al davant que potser amaga un paradís que es diu Europa. Ho veurem.
D'aquesta manera, Miquel Agut cantava ahir a la nit a RAC1 una nova victòria del Girona a Montilivi, com dèiem, la d'ahir contra el Mallorca, però, a diferència de les dues darreres, molt patida fins al final. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Albert Bassas.
El cas, però, és el mateix. Són tres punts, tres puntassos que fan que els de Mitchell els faci més o menys il·lusió. Ara mateix puguin ser un dels equips de la Lliga Espanyola que l'any que ve jugui a Europa. Això sí, si demà el Madrid guanya la final de Copa contra l'Osasuna.
Exacte, perquè el Girona viu ara mateix el moment més dolç de la temporada i a més té la millor classificació de la temporada. És setè amb 47 punts, tants com l'Atlètic Club de Bilbao, però com que els biscaïns han perdut els dos partits contra els gironins, els de Mitchell els avancen a la classificació. Ahir els bascos perdien a casa 0-1 contra el Betis, que és ara qui marca l'Europa League amb 52 punts, 5 més que el Girona. Tot plegat després, com deies, de la tercera victòria consecutiva, patida i suada contra el Mallorca, però 3 punts més, 9 punts en 3 jornades consecutives, i el president del Figeli, que no descarta Europa, tot i que no pronuncia aquesta paraula.
Nosaltres volem quedar com més a dalt millor i hem d'anar a poc a poc, perquè lluitem contra grans clubs que tenen molta experiència en la lluita a Europa, es classifiquen pràcticament cada any, tenen pressupostos molt més alts, moltes plantilles molt més àmplies. Però nosaltres, des del nostre treball, la humitat, la gran feina que estan fent els jugadors i el cos tècnic, pues, bueno, s'estan guanyant el dret a lluitar per això, no? Per tant, lluitem i el futur ens depararà el que sigui millor per nosaltres.
El Girona jugava la temporada passada a segona divisió, aquesta tothom comptava amb intentar salvar-se i poc més, però en l'escenari actual, evidentment que es pot somiar. La pregunta és, està preparat el Girona per jugar a Europa la temporada que ve? Contesta Geli.
Com és lògic, el Quique diu que és una preocupació esportiva per competir les dues competicions a bon nivell, no? T'has de preparar molt bé la temporada, l'has de planificar molt bé, i has de tenir una plantilla molt àmplia per poder competir. I la nostra intenció és l'any que ve tornar-nos a salvar. Molts anys a primera divisió perquè això pugui tenir una evolució, no? Que ja hem vist els últims anys que doncs, passos endavant i enrere i no és fàcil. Però com a club estem preparats, i aquí que també ho té clar, com a club estem preparats per el que vingui en el futur, i ho estem demostrant en aquests darrers anys.
Un Geli que ha fet aquestes declaracions en l'inauguració de la nova botiga del Girona a la Rambla de la ciutat, a tocar del Pont de Pedra, a la qual també hi han assistit Tati Castellanos i Cristian Estuani, i tot plegat s'ha fet aquest matí a les 11. I tot plegat també després de la victòria contra el Mallorca. Com deies, Albert, aquest 2-1 amb gols de Bernardo i de Tati, Mitchell tampoc no feia servir la paraula Europa a la sala de premsa.
Todavía no. Nuestro objetivo es acabar lo más arriba posible, intentar hacer historia, ya dije los 53 puntos y mirar el siguiente partido. Tenemos que pensar en ir partido a partido, intentar acabar lo más arriba posible, pero no es un objetivo Europa.
Demà no hi ha Lliga, aquest cap de setmana ja ho dèieu, no hi ha Lliga, el següent partit del Girona serà l'altre dissabte al camp de la Reial Societat. A banda d'aquest, li queden, abans d'acabar la Lliga, visites als camps del Celta i de l'Osasuna i jugar a casa contra el Villarreal i el Betis.
Perfecte, Gut, doncs descansar i agafa forces per aquests últims partits, que pel que sembla prometen emocions fortes a Girona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
S'ha acabat el partit. Derrota de l'Espanyol al Sánchez-Pizjuán. Un senyor partit del conjunt blanquiblau sense premi. Anava guanyant el descans. L'ha acabat perdent. Li han aixecat el partit. I és d'aquelles ganivetades que t'arriben al cor. Sevilla 3, Espanyol 2.
D'aquesta manera l'Eduard de Vall ens explicava a la mateixa hora pràcticament que el Girona, com l'Espanyol es complicava encara més la vida en el seu objectiu d'aconseguir la permanència a primera divisió. Amb un punt d'injustícia, sí, perquè l'Espanyol va fer ahir un bon futbol a Sevilla, però igual que dèiem ara amb l'Agut, el fet és el mateix, l'Espanyol es queda sense puntuar i la situació certament comença a ser més que preocupant. Joan Camí, bon dia.
Hola Albert, bon dia. Doncs sí, l'Espanyol té cada cop més difícil per mantenir-se a primera divisió. La visita al Pizjuán va servir per sumar una nova derrota a la setzena del curs en 33 jornades. Cop duríssim per l'Espanyol després d'una molt bona primera part, especialment amb la pilota, jugades i combinacions mai vistes en aquest equip, personalitat i molt atreviment, sobretot des del darrere per remuntar el gol inicial de Brian Hill. Aquest equip, com diu Luis García, necessita la pilota tant per atacar com per defensar. És la manera d'assumir menys riscos. Això sí, el tècnic blanquiblau confia en la permanència de l'equip.
Seguir creyendo y seguir trabajando es lo que personalmente siempre me han enseñado. Hay que trabajar y hay que luchar hasta el último segundo del último partido porque creo que todo es posible. Quedan 5, estamos a 3 puntos, hay enfrentamientos o tenemos enfrentamientos directos con rivales que están en esta situación. Hay que seguir creyendo, no podemos tirar la toalla y abandonarnos, porque eso sí que no sirve de nada, y aquí dentro no va a pasar, porque los chicos están concienciados y muy dolidos por sobre todo por la derrota de hoy.
L'Espanyol pot baixar a segona o no, però a la banqueta, això sí, té un entrenador molt capaç. Queden 5 partits: Barça, Rayo Vallecano, Atlètic de Madrid, València i Almeria. 5 partits per demostrar que l'Espanyol vol i pot quedar-se a primera divisió.
Gràcies, Joan. A veure si és veritat, a veure si l'Espanyol és capaç de capgirar aquesta situació cada vegada més complicada. Sort, almenys, que el Valladolid no va puntuar en el seu desplaçament ahir a Vallecas, un dels altres dos partits que es van jugar a la nit. Derrota per la mínima, Rayo 2, Valladolid 1, i també per la mínima, Atlètic Club 0, Betis 1, amb el Girona, com ara deia l'Agut, superant els bascos per la baraix i situant-se a 5 puntets del Betis, que continua a 6è.
RAC 1 migdia.
Passen 2 minuts del punt de 2:15 del migdia. Mentrestant, el Barça, els blaugrana afronten aquesta aturada amb tranquil·litat esportiva, descomptant els dies per proclamar-se matemàticament campions de Lliga, i amb incertesa, això sí, els despatxos, sense saber, per exemple, si es podrà fitxar o no Leo Messi. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Lliga almenys són extremadament escèptics en què el Barça el pugui inscriure aquest estiu.
Sí, el Barça va presentar la seva projecció d'ingressos i despeses de cara a la temporada vinent i també de la següent fa uns dies, uns números sobre els quals la Lliga farà el càlcul del límit salarial que tindran de cara a la temporada vinent. I amb els números del Barça a la mà, a la Lliga insisteixen que el club blaugrana ha d'alliberar molts diners per poder deixar d'estar excedit de fair play. Són més de 230 milions els que ha d'aixugar tallant massa salarial i o aconseguint nous ingressos. A data de 30 de març, amb les retallades proposades a totes les àrees, el club n'havia provisionat 110, a mig camí de l'objectiu necessari. A més, tant a la Lliga com al Barça confirmen que a curt termini el propòsit és inscriure els contractes pendents i la prioritat número 1 és inscriure Gavi per evitar que pugui marxar lliure un cop acabi el curs. La bona notícia és que fent entre 5 i 10 milions d'euros d'espai salarial ho tindran. Perquè ens fem una idea de quines són les prioritats, en l'última reunió entre Lliga i Barça, amb l'encara director de futbol Mateu Alemany al timó per part del bàndol blaugrana, no es va parlar de Messi sinó de Gavi. Un cop s'hagin pogut inscriure els contractes pendents de Gavi, Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso, es podrà començar a plantejar la carpeta Messi, que a la Lliga genera una incredulitat enorme veient els números de l'entitat, recordant que aquest estiu no hi ha palanques possibles i assumint que el club vendrà molt i que ho haurà de fer molt bé.
I a més, de fet, hi ha dos aspectes a tenir en compte que dificulten encara una mica més l'escenari que té per davant el Barça.
Per compensar l'impacte de les palanques de l'estiu passat, la Lliga exigeix que el Barça compleixi amb com a mínim 250 milions de beneficis dels que té pressupostats per aquesta temporada. Si no ho aconsegueix, repercutirà negativament en el límit salarial de la temporada vinent, perquè se li haurà de restar el que no hagi aconseguit generar. Hem fet la consulta al Barça i ens asseguren que això es complirà amb escreix i parlen d'una xifra al voltant dels 350 milions de beneficis. Però per si no n'hi hagués prou, en les properes setmanes entrarà en vigor un nou article que està a punt d'aprovar el CCD i que pot afectar de ple el Barça. Si incompleix en més d'un 10% les previsions presentades a la Lliga, serà penalitzat la temporada següent sense poder inscriure jugadors.
Doncs més incertesa al davant, com si ja no en tinguéssim prou. I tot això mentre ja ha començat aquest compte enrere per la marxa de Mateu Alemany, que és qui està liderant tots els aspectes relacionats amb el fair play i la Lliga, i mentre esperem que el club faci oficial que Deco, com vam dir aquí a RAC1, ocuparà el seu lloc, ahir el Tudiràs vam poder parlar amb l'agent de futbolistes i excol·laborador del Barça, André Curí.
Sí, Curí, que fins que va ser acomiadat per la porta el 2020 compaginava el seu rol de responsable del mercat brasiler amb ser agent de futbolistes, igual com està fent ara Deco, va destacar-ne els coneixements, tot i reconèixer que si Deco acaba agafant el càrrec haurà de deixar la seva empresa de representació.
Yo cuando trabajaba en club, yo también tenía una agencia, pero yo no tenía un cargo de decisión. Obviamente, si se va a tener un cargo de decisión de quién ficha, quién no ficha, tal, obviamente que no puede tener una empresa de jugadores.
Curí, que va lluar la jove promesa brasilera i objectiu del Barça, Vitor Roque, de qui va dir que està per sobre d'Hendrik, l'altre jugador prometedor que ja ha fitxat al Real Madrid.
Es gran jugador, yo creo que este Barça lo ficha, va a acertar 100%, va a ser un activo muy importante y obviamente este tiene 18 años, va a tener 14, 15 años de carrera. Creo que Barça, que lo ficha, va a ser una gran fichaje para el club. Hendrik ya está fichado por Madrid, mas yo creo, mi opinión, día de hoy, Vitor Roque está por encima.
Un detall a tenir en compte a l'hora de contextualitzar aquesta opinió és que l'agent de Vitor Roque és Eller Pessoa, col·laborador d'André Curí.
I esportivament, Marta, alguna cosa a destacar?
Sí, hem de destacar que Lamine Yamal ha estat convocat per primer cop amb el Barça Atlètic. Després de debutar directament amb el primer equip venint del juvenil, el davanter podrà estrenar-se ara amb el filial blaugrana demà a les 5 al camp de l'Eldense a Primera Federació. Després ja s'incorporarà a la selecció espanyola sub-17 per disputar l'europeu que jugarà a Hongria del 17 de maig al 2 de juny.
Marta Ramon, gràcies.
Fins després.
I tot això a les portes de la final de Copa de demà, en què es veuran les cares Real Madrid i Osasuna.
RAC 1. T'imagines que 6 de març de 2002.
S'acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey.
17 de març de 2004.
L'Atlético del Bravo s'acabó, ganó el Zaragoza. La Copa es para el Zaragoza, s'acabó el partit.
I aquest dissabte, la final de la Copa es juga a RAC 1. Segueix l'Osasuna Real Madrid des de les 10 amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aguilar, el talismà Damià López des de l'estadi de la Cartuja.
Al Madrid, al carrer!
Òscar Nin.
Vamos ahí con los chavales de Arrasate, hombre. ¡A un Osasuna! ¡Vamos, rojillos!
Dani Solsona.
Tot aquest discurs jo ja me'l conec. No em val 5 minuts de...
I Albert Bermúdez.
Bueno, estarem aquí per animar una miqueta el cotarro.
La final de Copa juga a RAC 1. T'imagines que...
T'imagines... Va, va. Si al Madrid els hi fotrà un carro. Per favor.
RAC 1. Tots som 1.
Esperem que no, eh? Esperem que en Clapés aquesta vegada no tingui raó i com a mínim visquem una final disputada i atractiva. En tot cas, a RAC 1 hi serem. I com ara sentíeu, ja tenim el nostre talismà, Damià López, preparant-se per viatjar cap a Sevilla. Mentrestant, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns quina és l'última hora dels dos equips i quin planning tenen en aquestes últimes hores prèvies al partit.
Doncs mira, tots dos equips ja són a Sevilla. El Madrid ha viatjat amb dos dubtes, el de Luka Modric, que es va lesionar contra el Girona. Ara bé, segons el seu tècnic Carlo Ancelotti, pot tenir minuts. L'altra incògnita és Alaba, que tampoc juga des de la tornada de Champions contra el Chelsea. Tots dos, això sí, han viatjat, com dèiem. Aquesta tarda parla Ancelotti a un quart de sis i sortirem de dubtes. L'única baixa, doncs, pel Madrid per afrontar aquesta final és Ferland Mendy. I a Osasuna es presenta sense Nacho Vidal, que es va lesionar en l'entrenament de dilluns i es perd, de fet, el que resta de temporada. Baixa sensible perquè és qui, en teoria, havia de frenar Vinícius des del lateral dret. També serà baixa Brassana, que però recupera, això sí, a David García. Avui Arrasate també parla, en aquest cas, a un quart de vuit de la tarda.
I alguna cosa més, perquè sí que ja han parlat els àrbitres, precisament, no?, d'aquesta final.
Sí, i no és molt habitual escoltar els àrbitres. Avui teníem l'oportunitat i han comentat diversos temes. Ho ha fet Sánchez Martínez, que és qui arbitrarà aquesta final. Ha parlat de les mans, del fora de joc semiautomàtic i també, naturalment, del cas Negreira. En la línia de José Luis Rubiales, Sánchez Martínez no creu que el Barça influís en decisions arbitrals i llançava aquest missatge.
Porque creo que es interesante y importante dejar claro que la honorabilidad de los árbitros está por encima de cualquier cosa. Es decir, aquí no ha habido ni hay ningún tipo de coacción ni nada por el estilo. Es decir, nosotros no hacemos nuestro trabajo libre e independientemente. Libre e independientemente.
Sobre el fora de joc semiautomàtic, que no s'aplica a la Lliga, però sí que s'aplicarà a la final, Sánchez Martínez respira més tranquil perquè diu que minimitza els errors. I sobre el tema de les mans, demana responsabilitat i que els encerts no es converteixin en errors.
Aquesta final de Copa serà, sens dubte, una de les cites més destacades del cap de setmana esportiu, però en tindrem més, per exemple, en futbol internacional. Ara en repassarem el menú, com de fet fem cada divendres, però avui és obligat començar, això sí, per Itàlia, on el títol ja està decidit. Finalment, se l'ha acabat enduent el Nàpols. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Els napolitans van guanyar les seves dues primeres i úniques lligues al 87 i al 90 amb Maradona i ara s'han tornat a proclamar campions 33 anys més tard després de dominar la Sèrie A de principi a final i amb 5 jornades encara per endavant. I a partir d'ara què? Doncs està previst que els de Spalletti facin dues celebracions. La primera aquest diumenge a casa en el partit de Lliga contra la Fiorentina i la segona pels carrers de la ciutat. Haurà d'esperar fins d'aquí a un mes, el 4 de juny. Però vaja, que les celebracions ja han començat aquesta matinada i la cosa ha acabat amb un mort per ferides de bala i més de 200 ferits entre inhalacions de fum, contusions, fractures per caigudes o enfrontaments o petards i bengales. A banda, també hi ha una noia de 20 anys hospitalitzada amb un traumatisme cranioencefàlic i una hemorràgia interna després que l'atropellessin. A tot això, el Nàpols va empatar a un al camp de l'Udinese, però matemàticament ja són campions. Udine està, per cert, a l'altra punta del país i tot i això l'estadi estava ple de seguidors del Nàpols que tan bon punt va xiular l'àrbitre van fer invasió de camp.
Això doncs el calcio, però com dèiem, la resta o de la resta de l'agenda del futbol internacional, Pedrol, de què haurem d'estar pendents durant el cap de setmana?
Doncs mira, a la Sèrie A ja tenim campió, com dèiem, però demà hi ha partits molt interessants d'equips de dalt. A les 3 de la tarda, Milan-Lazio, 6è contra segon, i a les 6, Roma-Inter, 7è contra quart, i a 3 quarts de 9, la Cremonese i l'Spezia es juguen al descens. I diumenge, a 2 quarts d'1 del migdia, Atalanta-Juventus, 5è contra tercer.
I mentrestant, a la Premier, continua la lluita pel títol.
Manchester City i Leeds demà a les 4 i diumenge a 2 quarts de 6 Newcastle-Arsenal. Els de Pep Guardiola tenen un punt més que els de Mikel Arteta i un partit menys. Serà l'avançala del Real Madrid-City de Champions, l'anada de les semifinals dimarts que ve al Bernabéu. A França el PSG juga diumenge contra el Troyes a 3 quarts de 9 sense Messi, sancionat de sou i feina. I atenció perquè el Marsella es pot posar provisionalment a 2 punts dels parisencs si demà a les 9 del vespre guanya el camp del Lens. Per cert, el PSG s'ha vist obligat a reforçar la seguretat a casa de Messi, Neymar i Berratti davant dels insults dels ultras de l'altre dia. I Galtier avui no ha volgut parlar de la sanció a l'argentí, això sí, reconeix que el club no viu en el seu millor moment. I a Alemanya, el Bayern de Múnich és líder amb només un punt de marge sobre el Dortmund. Els bavaresos juguen demà al camp del Werder Bremen a 2 quarts de 7, mentre que el Dortmund rep diumenge al Wolfsburg a 2 quarts de 6.
I n'estarem pendents, com sempre, aquí a RAC1. 2:43, Pol, repassem què més tenim a la resta del futbol.
Que ha mort Arsenio Iglesias als 92 anys, el creador del Superdeport, amb qui va guanyar la Copa del Rei del 95 i va dirigir més de 450 partits, més conegut també com a O Bruxo d'Arteixo, va jugar al Sevilla i al Granada, a més del propi Deport, entre d'altres. També va entrenar al Real Madrid, això sí, durant una breu etapa amb només 19 partits a la banqueta. I d'altra banda, Europa es podria quedar sense veure el Mundial de Futbol Femení d'aquest estiu. Ho ha avisat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per les pobres ofertes que han rebut pels drets televisius. De fet, són entre 20 i 100 vegades menors que el masculí i ara mateix perilla. Recordem que el Mundial es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda del 20 de juliol al 20 d'agost.
Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Minut i mig per 3:45, ara obrirem la pàgina poliesportiva, però abans sapigueu que això que escolteu, Joan Dausà ha anunciat per sorpresa un concert al Palau Sant Jordi pel 20 de gener del 2024. Dausà farà un concert únic i especial per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai, i aquesta actuació serà la darrera abans d'aturar-se per preparar noves cançons. Les entrades es posen a la venda ja aquest dilluns 8 de maig a les 2 de la tarda a joandausà.com. No us perdeu la gran bogeria de Joan Dausà. Ara sí, parlem d'handbol, perquè aquest migdia ha arrencat la fase final de la Copa del Rei, la final a 8. El Barça-Pol juga d'aquí a una estona contra el Torrelavega i ja sap
qui serà el seu rival en cas que es classifiqui per semis.
Sí, ho hem sabut ara mateix, la de Mar de Lleó, que ha guanyat 23-35, victòria clara al Guadalajara en el primer partit de la final a 8. El torn del Barça serà a 3:15 contra el Torre la Vega, una de les grans revelacions d'aquesta Asobal, perquè és un recent ascendit i ocupa la 6a posició provisional. El Barça que afronta setmanes decisives de la temporada, ja amb la Lliga sentenciada i preparant-se per la imminent eliminatòria de quarts de final de Champions contra el Gudme danès. En la prèvia, el tècnic Carlos Ortega reconeixia que se senten favorits i que si no guanyen el títol, això podria afectar a la dinàmica dels propers partits.
No te diría la verdad si no te digo que también, bueno, subliminalmente estamos mirando de reojillo el otro, pero por supuesto damos prioridad a lo que viene primero, ¿no? Si no somos capaces de sacar este título, pues lógicamente la dinámica da, pues... O estos partidos, la dinámica que hasta ahora yo creo que es positiva, pues se puede cambiarse, ¿no?
La gran novetat en l'expedició del Barça és la inclusió de Daniel Langaro, que ja té l'alta mèdica després de l'operació del tendó d'Aquiles al desembre. I per l'altra banda del quadre, avui també es juguen partits a les 6 al Logroño Cangas i a 9:15 del vespre al Sinfín Valladolid.
Doncs a 4:15, pendents de l'embol, com dèiem, i a partir de les 4 del tennis, perquè Carlos Alcaraz es juga l'accés a la final del Masters 1000 de Madrid.
El murcià que defensa el títol i s'enfronta al croat Ćorić, número 20 del rànquing ATP, i ho fa el dia del seu 20è aniversari. Alcaraz, que ha arribat a semifinals després de tombar l'alemany Zverev. De fet, el camí cap al títol el té força de cara, perquè els principals caps de sèrie han anat caient. És el cas del danès Casper Ruud o del rus Daniil Medvedev. I primera vegada, per cert, que s'enfronten Alcaraz i Ćorić en un partit del rànquing ATP. L'altra semifinal està programada per les 8 del vespre entre l'alemany Struff i el rus Karatsev. Ahir també es va definir la final femenina, la millor possible entre la número 1 del món Swiatek i la número 1 del 2 del rànquing Sabalenka.
Tot això pel que fa aquesta tarda. D'ahir, però, destaca que el Barça de bàsquet vol continuar esperant rival encara per la Final Four de l'Eurolliga, i és que el Madrid va aconseguir fer segurament el més difícil, i és igualar-li la sèrie al Partizan.
Exacte, forçar el 5è partit després de guanyar el Partizan de Belgrat 78-85, un partit marcat pel record de les víctimes del tiroteig a la capital sèrbia del dia previ. Remuntada blanca després d'haver perdut els dos partits al Wizzing Center, ara recupera el factor pista, però compte, perquè ahir es va lesionar Gavi Deck. Veurem si és molt greu o no, i a més el Partizan recupera el seu millor jugador per aquest 5è partit, que és Kevin Panther. Així doncs, un duel definitiu i per tant el que decidirà el rival del Barça a les semifinals de la Final Four, un partit que serà el proper dimecres. Mentrestant, el Barça ja està pensant en Lituània i també organitzant el viatge i fent càlculs dels aficionats que poden tenir a les graderies. El directiu encarregat de la secció, Josep Cubells, va explicar ahir a RAC1 que calculen més de 1.000 aficionats blaugranes a Lituània.
Bàsicament, a dia d'avui estaríem al voltant del miler d'abonaments. I esperem que amb les sol·licituds podem arribar cap a una xifra que nosaltres estimaríem molt bona, que seria doncs, cap a les 1.200-1.250 abonaments per tal de que es pugui anar a donar suport al nostre equip.
L'Eurolliga dona 600 entrades per cada club que participa a la Final Four. Les 500 primeres ja es van exaurir ahir al matí per part del Barça, i ara el club està a l'espera de saber si hi ha algun alliberament més. No és el mateix que es classifica el Partizan amb tota la gent que mou que el Real Madrid, que mou menys aficionats. Cubells també va explicar que el que segur que es farà és un xàrter, un vol xàrter per marxar amb l'equip dimecres i tornar diumenge, i també s'està estudiant la possibilitat de fletar un segon avió marxant el divendres mateix cap a Lituània i tornant diumenge.
I encara la competició europea, a la Champions d'hoquei patins, sí que tenim les semifinals definides, i Pedrol, el Barça s'enfrontarà demà al Porto.
Sí, serà demà a les 4 de la tarda, després que pràcticament de matinada el Barça s'hagi imposat 5-3 al Barcelos de Portugal a la pròrroga, i amb hat-trick de João Rodríguez, i també que el Porto es carregués abans al Benfica amb un 2-4. Aquest migdia l'equip d'Edu Castro ha fet un entrenament de recuperació al mateix escenari del partit. Des d'on ahir, el mateix tècnic blaugrana admetia que es va mossegar les ungles més d'una vegada.
És un partit per patir moltíssim. Per com s'ha desenvolupat, perquè crec que hem fet un molt bon partit. S'ha donat una cosa molt curiosa, que és que cada vegada que marcàvem un gol en un partit de pocs gols al principi, doncs cada vegada es marcaven, però el partit surten així i afortunadament l'han tret endavant.
Avui es juguen als quarts de final de l'altra banda del quadre, a les 7 Oliveirense Tricino, l'equip italià i vigent campió, i a les 10 de la nit Sporting de Portugal Balongo.
Gràcies, Pedrol. I d'aquest matí encara una cosa més, perquè l'escó de Tidendegers ja té guanyadors d'aquesta edició del 2023. Roberto Bou i Tessa Cortecas han estat els primers ciclistes de mountain bike en arribar avui al desert de Merzuga. Marxem cap allà. Gemma Montero, bon dia.
Salam alaikum, Albert. Roberto Bou s'ha tret una bona espina. Després de 12 anys competint al Marroc, per fi s'ha endut el fòssil de guanyador de l'escó de Tidendegers. L'etapa d'avui l'ha guanyat Sergi Mantecón, però la general ha estat per Bou, de l'equip Cannondale, seguit de Josep Batalú, del CAC7, quatre vegades guanyador de la prova, i tercer Fran Herrero, company de Bou. El ciclista de Terol li ha dedicat la victòria al seu avi.
Mai l'oblidaré per tot el temps que d'abans de començar el que m'havia passat amb el meu avi Àngel Bou, que en pau descansi, que va morir la setmana.
En dones, victòria per la neerlandesa Tessa Cortecas, triatleta afincada a Lanzarote. Després d'arribar a la meta, encara hauria repetit.
Es que me sorprende cómo me siento todavía con fuerza, pero seguramente es la alegría que por eso no me siento cansada. Y si mañana había otro día, lo hago otro día.
La Titan Desert posa punt i final, i la pròxima prova de les Titan Series serà a Almeria el mes d'octubre.
Perfecte, Gemma, i abans de tancar, alguna cosa més, Pol, que haguem de saber del dia d'avui?
Sí, cap de setmana de molt motor, amb dos focus importants. El primer, el circuit de Barcelona-Catalunya, que acull la quarta ronda de la temporada del Mundial de Superbikes. Álvaro Bautista arriba líder a la prova. Avui és dia d'entrenaments, demà la primera cursa i diumenge la segona. I l'altre focus és el Gran Premi de Miami de Fórmula 1, cinquena prova del Mundial, amb Max Verstappen de Red Bull com a líder. Avui els entrenaments lliures, demà dia de classificació i diumenge a 9:45 del vespre la cursa. I acabo parlant de ciclisme, perquè demà comença el Giro d'Itàlia, la primera gran volta de la temporada, amb el belga Remco Evenepoel i l'eslové Primoz Roglic com els dos principals favorits.
8 minuts per les 3, fem una petita pausa i de seguida rematem aquest RAC1 migdia d'avui.
Bombreu i Esclat, t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peratarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce DiDonato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig, a la 1 del migdia, visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques en moda d'auto i sostenible i propostes culturals i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu, tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure a mi. Que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som 1.
Poc més de 5 minuts i arribarem a les 3 i ho farem. I arribarem amb l'agenda cultural i amb la mirada posada a l'estiu perquè el Festival de Peralada prepara una edició concentrada per aquest any. La construcció del nou auditori ha obligat l'organització a recol·locar els concerts en dos emplaçaments nous, l'Església del Carme i el Mirador del Castell de Peralada. Dues ubicacions estratègiques que acolliran alguns dels noms més aplaudits de l'escena nacional i internacional. Jordi Savall, Seren Sáenz o Israel Galván són alguns dels artistes que passaran per Peralada aquest estiu, Maria Cosó.
El tret de sortida el donarà el 28 de juliol el tenor Freddy de Tomaso, que ja va protagonitzar el concert de Pasqua de Peralada i que torna al festival per interpretar algunes de les àries més famoses de Verdi. El mestre Savall hi portarà un concert que s'endinsa en les corts dels reis Lluís XIV, Lluís XV i Lluís XVI de França. També tornarà al festival la soprano Diana d'Amrau i la capella Mediterrània. Un dels plats forts de la programació és l'òpera còmica The Telephone or l'Amour à Trois, de Giancarlo Menotti, que parla de l'addicció als telèfons mòbils. En parla el director del festival, Oriol Aguilar.
Per propiciar que per algun moment deixem els telèfons de banda, després de l'estrena Peralada de Telephone, hi haurà un after hours, un after party, amb aquest Ticket to Ride, on Beatles, Bobby dialoguen amb la música clàssica. Per tant, un moment per retrobar-nos, parlar i gaudir d'un còctel.
A més, el festival estrena aquest any el cicle Exex, que programarà maridatges amb altres llenguatges artístics. Les entrades es posen a la venda aquesta tarda a les 4.
Per cert, que coincidint amb el centenari del grup Peralada, el festival programa avui i demà dues nits úniques a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Així és, aquesta nit i demà es podrà veure l'espectacle L'Obsequi, que uneix la feina de tres creadors molt vinculats al festival, com són el músic Marc Timón i els ballarins Irache Ansa i Boti Seba. Aquest últim, per cert, ha aprofitat la visita a Barcelona per recollir el premi Carmen Mateu Young Artist European Award, que va guanyar fa uns mesos. A L'Obsequi s'hi podran veure l'espectacle Roots, de Timón, la coreografia Camèlia Dansa, dedicada a Carmen Mateu, i el muntatge 60sec, de Seba, inspirat en el ritme frenètic de Londres. Un tastet del Festival de Peralada des del cor de Barcelona, que ja té totes les entrades exaurides.
No marxem ara gaire lluny de Peralada perquè nou municipis de les comarques gironines s'han unit per impulsar un nou festival d'art alternatiu. Això al poble no li agradarà, es diu, i es farà entre l'1 i el 4 de juny. Presenta una desena d'espectacles de teatre, dansars visuals i audiovisuals a llocs com Mieres, Porqueres, Lloret de Mar o també La Jonquera. Més detalls des de Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia, destaca la proposta de Montse Isla i el seu Donde empieza el bosque acaba el pueblo, un espectacle on l'escenografia és el principal intèrpret. També una caminada a la zona dels búnquers de la Jonquera amb les artistes Salchitxes. Pel públic familiar, el festival ofereix Rué, un espectacle de carrer que juga amb el so, el cos i el gest per crear una dansa feta de ritme de tambor. Amaranta Givert és la directora del Teatre de Lloret.
Posar en valor companyies que estan residents treballant en els municipis gironins, programar-les, unir-les amb dos objectius. Per una banda, tenir visibilitat, donar visibilitat pel fet d'anar unides i, d'altra banda, intercanviar públics, donar a conèixer als diferents públics aquestes pràctiques teatrals i posar-les en valor.
Hi ha una trentena d'abonaments disponibles amb totes les entrades als espectacles, el transport i una paella comunitària Salrà inclosa, que es poden comprar a través de la pàgina web del festival.
I posem-hi música perquè de tiets.
Ja ens vam passar un concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia.
Els Amics de les Arts.
El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim
o també els Catarres.
Que això ja no t'enyoro, això ja no t'enyoro. Yeah.
Són alguns dels caps de cartell del Festival Arts d'Estiu de Pineda, que celebrarà la seva 12a edició de l'1 al 20 d'agost a la platja de Pineda de Mar. El Festival Maresmenc prepara una programació eclèctica on també hi trobem Víctor Manuel, Rosalén, Rosario, Los Secretos o l'humorista Ángel Martín. Una proposta per a tots els públics que vol superar les xifres de l'any passat, quan es van vendre més de 38.000 entrades. El cartell complet es pot consultar al web del festival i les entrades surten a la venda aquesta tarda. I acabem amb Vico. La cantant del Maresme ha publicat aquest migdia el seu primer tema després de l'èxit de Noche Entera. Es diu Todo Me Da Igual.